En clau de dona, amb Rita Valero.
Hola, hola! Ja torno a estar aquí acompanyant-te i presentant-te artistes de la zona, artistes meravelloses, meravellosos, perquè en aquesta ocasió et porto l'artista Jaume Muñoz. I és que també tenim visites d'homes, perquè aquest programa es diu En clau de dona. Es diu En clau de dona perquè el porta una dona, que sóc jo, i a més perquè les entrevistes normalment eren a dones emprenedores, i no deixaran de ser-ho, continuaran sent entrevistes a dones emprenedores, però també hi tenen cabuda homes emprenedors que posen a l'abast i no els hi fa vergonya de parlar de la seva sensibilitat, de les seves emocions, de tot el que comporta aquest món que majoritàriament s'ha associat a lo femení, i que no és així, perquè tots, totes som persones, tothom és persona i tota persona té sentiments, té emocions i té tot un món interior que pot decidir o no compartir-lo amb la resta de les persones, però que si decideix compartir-lo, doncs no té per què rebre ni burles, ni crítiques, ni cap cosa d'aquestes que des d'aquí defensem sempre, que el que s'ha de tenir és respecte. Per tant, en aquesta tercera temporada, l'En clau de dona també inclou homes i, sobretot, homes que vulguin expressar-se i que vulguin compartir amb nosaltres doncs, totes aquestes facetes que en moltes ocasions, com deia, s'amaguen o es deixen parlar vessant femenina. Doncs trencant aquests estereotips, com sempre, trencant estereotips, a l'En clau de dona d'avui et presento en Jaume Muñoz. Avui tenim amb nosaltres en Jaume Muñoz, que ens presenta el llibre Tratar de ser catarata cayendo hacia arriba. Molt bones, Jaume.
Hola, bona tarda.
Vull que et presentis tu i ens diguis totes les facetes de la teva vida. Hem vist que, a més de poeta, ets fotògraf, ets filòleg, moltes coses. Com es compagina tot això?
Com es compagina? Doncs amb entrega i amb fent de saltimbanqui. No, originalment jo vaig estudiar filologia, em dedico a la traducció i treballo en el món editorial, i el que he fet des de sempre ha estat la traducció i la poesia. O sigui, això ha sigut el que... Llavors, al llarg dels anys vaig anar desenvolupant també una afició per les arts visuals, per la pintura, per la fotografia, i com que soc un tastaulletes i m'agrada totes les coses anar-les descobrint, doncs vaig diversificant-me una mica. Però diguem que la poesia està allà des de sempre. Jo quan era adolescent, amb 15 anys, vaig començar a escriure poemes, i això és... Quan comences ja saps que això està allà per sempre. No?
Ja està, ja és un coquet.
Ja és un coquet que... Sí.
Molt bé. T'haig de dir que conec el teu llibre des de l'estiu passat. Ah. En Ramon ens el va recomanar com a lectura estiuenca.
Molt bé.
D'edicions tremendes. I em va fer molta gràcia tant el títol com l'estructura de l'escrit a la portada, no? Tratar de ser catarata cayendo hacia arriba, i les lletres també van cap a dalt.
Crec que la maquetadora d'edicions tremendes no va estar tan contenta perquè era un títol massa llarg.
Ja.
Però és el títol i havia de ser aquest, que a més a mi, que m'agrada molt el surrealisme i m'agrada molt l'exploració d'altres mons, que és una cosa que crec que la poesia fa fantàsticament bé, no? Que també es fa amb pintura, es fa amb altres arts, però amb la poesia és especialment idònia. M'agradava molt conservar aquest títol, que és un dels versos de l'interior. Però pel que té d'impossibilitat, no? O sigui, a mi tot... M'agrada sempre explorar tot de coses que et permeten fer impossibles, no? Que en la nostra vida diària estem sotmesos a les lleis, des de la llei de la gravetat a les lleis fiscals, a les lleis, totes les lleis. En canvi, quan un escriu, tu pots muntar-te el teu món a la teva mida. Llavors, jo intento tratar de ser catalata que hem de fer arriba, que és un impossible, però jo visc en aquests impossibles i allà s'hi viu molt bé.
Ho hem pogut comprovar perquè ens has recitat un poema amb tot de paraules inventades, que t'haig de dir que he rigut molt i a la vegada m'he sorprès i a la vegada m'he compungit, moltes coses alhora. Com vas crear aquest poema? És un dels que més m'ha impactat.
Doncs clar, tot aquest llibre és una mena de declaració d'amor, és una mena de tanteig emocional envers un altre, un tu, que és una persona real. i llavors és una mica un compendi de totes les converses en comú, els interessos en comú. Quan connectes amb algú és perquè hi tens unes quantes coses en comú. Llavors, si jo me n'entero que a tu t'agrada un escriptor i a mi també, doncs de cop i volta m'inventaré un verb que sigui tingui a veure amb aquest escriptor. I llavors és una mica condensar aquest univers que es va generant conjuntament, condensar-lo en paraules que m'he inventat. Per què no? No? Per què no ho podem fer? No?
Això que deies, de viure en aquest món imaginari, però sí, per tu també, a la vegada.
Però real, alhora és real, perquè està escrit per una persona de veritat i les vivències són reals. No? Per molt que la realitat després ens posa traves i ens fa coses impossibles, però hi ha un punt de voluntat de fer les coses funcionin, que bueno, això és el que em porta en aquest món així surrealista, diguem.
Ens has deixat amb el dubte la presentació de si la persona... Si hi ha o no hi ha relació amb la persona. No vull que desvetllis el dubte, si ho has deixat així és perquè has volgut i això ho respecto profundament, però sí que et vull preguntar, li vas presentar el llibre, com s'ho va prendre?
Mira, és molt graciós, perquè aquest llibre el vaig escriure durant el confinament del Covid, el 2020, a la primavera del 2020. Per una persona que ens havíem creuat dues vegades en directe, però vam començar a parlar, a relacionar-nos, a tenir converses molt profundes i a establir una connexió totalment a la distància, per Facebook, per WhatsApp... I ella vivia molt lluny de la meva ciutat. Jo soc de Barcelona i ella vivia en un lloc molt llunyà. De fet, el primer títol de treball d'aquest llibre era Suite 905, perquè de casa meva a casa d'ella hi havia 905 quilòmetres, d'acord? Era una mica llunyà. I quan jo vaig acabar d'escriure aquest llibre, que era ben bé cap al final del confinament, un dia vaig decidir que no li volia enviar per correu o per e-mail o per WhatsApp o un àudio. El que vaig fer, la vaig trucar i li vaig dir... Tens una hora més o menys disponible per escoltar i no dir absolutament res? I sí, dic, vale, doncs seu, prepara't un got d'aigua i llavors per telèfon vaig fer la primera lectura del que és tot aquest llibre.
Per telèfon ni per videotrucada?
No, perquè no vaig voler ni que...
Sense
imatge, perquè a més si no jo em distrec perquè veig a l'altra persona, veig com... Va ser una cosa i li vaig tirar tota la cara, tot el llibre i vaig dir, vale, adéu, bona nit, xap. I vaig penjar, no? Wow. I llavors després m'ha començat enviar WhatsApp, però, no? I estava molt emocionada, clar, perquè és... Bueno. Però això podria ser real o no?
Ho deixem aquí.
Ara m'has enganxat, eh?
Molt bé, explica'ns una mica també com va ser tot el procés d'escriure el llibre, escriure cadascun dels poemes, ordenar-los, decidir que el volies publicar, com va anar tot plegat?
Doncs aquest llibre per mi responia a un desig que tenia des de fa molt de temps, que era fer, com he dit abans, originalment es deia Suite 905, la paraula suite en francès, un suite es fa servir en música clàssica i també es fa servir en poesia, és una obra, un suite vol dir com seguit, no? Diguem, i seria, per mi això no és un llibre de poemes, és un sol poema, tot seguit, dividit en cinc cants, no? En cinc parts. Hi ha molts referents en el llibre que estan, no me n'amago, que els menciono, com Altazor, que és del poeta Vicent Huidobro, o La Tierra Baldía de T.S. Eliot, The Wasteland, o altres. Sempre m'han interessat com els poemes així llargs, no sé si no goso dir-los poemes èpics, perquè poemes èpics ens en porta, no? A la Grècia antiga,
però... No?
Sí,
perquè
jo tota la vida he escrit més poemes una mica més curts i poemes més, no ho sé, més narratius, o una època participava al Poetry Slam i feia poemes que encabessin en 3 minuts, també he fet haikus, i llavors jo feia molt de temps, poemes japonesos curtets, i llavors jo feia molt de temps que tenia ganes de fer aquest intent de fer una estructura més llarga, com una estructura, i aquest va ser el cas ideal, que va sortir de forma bastant, bastant natural, i a mesura que jo anava escrivint poemes per aquesta persona, que podria ser real o no, doncs anava, al meu cap ja els anava endreçant com els aniria una mica, quina organització si tindria el llibre, no? Doncs una primera presentació on es parla del jo, després una vocació que es parla del tu, després una trobada temporal, després una vocació i després una clausura, diguem, no sé, una... I un cop vaig tenir aquesta idea, doncs els poemes, els versos que anava escrivint, jo ja sabia on encabir-los, no? Anar reposant aquesta part, i ja es va anar construint sol, d'alguna manera. I just quan el vaig acabar, Vaig pensar automàticament en Ramon Bartrina perquè Edicions Tremendes feia un temps que jo el seguia, amb en Ramon havien fet recitals fa anys plegats i jo volia que fossin ells, perquè a més havien publicat l'Iñaki Zenazábal, que és un dels meus millors amics, un grandíssim poeta, i el Danilo Facelli, que és un altre poeta amic meu, i vaig dir, pues aquesta és la Lilian que a mi m'agrada, si l'editorial aquesta publica aquests dos, jo també hi vull ser. I després ha publicat a la Míriam Soteras, que és una grandíssima poeta, la Isa García, al final em trobo dintre d'un context molt còmode, perquè són gent amb la que he compartit molts escenaris, amb la que he compartit moltes hores, molts recitals, i em sembla el millor lloc on està.
Fantàstic, grans noms que ens has dit, també els hem anat entrevistant al llarg del programa, per tant ens has donat unes referències també ja conegudes per nosaltres. Com es porta el tema de la sensibilitat des del punt de vista masculí?
Bueno, jo sempre he viscut, la sensibilitat es porta des del respecte. Jo crec que si... Jo, a la meva família, em considerava feminista des d'abans de saber el que era la paraula feminista, no? Aquella frase famosa que ser feminista és la idea radical de que els homes i les dones tenen els mateixos drets i tenen igualtat, no? Doncs diguem que jo em vaig formar una mica en aquests valors des de la tendra infància, pel context familiar, pel que veia. Llavors, clar, jo sempre he partit, la meva sensibilitat cap a l'altre sempre es basa en el respecte i quasi que, no?, en la pregunta constant, no?, de què et sembla, què vols, què et ve de gust, què, no? O sigui, una mica en l'intercanvi, quan hi ha una fusió, quan hi ha un intercanvi real, doncs llavors es dilueixen totes les fronteres i aquí és el que m'interessa, no? Crec que era Plató que deia que l'amor era una ànima repartida entre dos cossos, no? Llavors a mi m'interessa anar cap allà, o sigui, no fer diferències, sinó fondre, no? Com la gent que ens escolta per la ràdio i no es veu, però estic fent una metàfora visual amb les mans, no? Com de dos que es fonen, dos dits que es converteixen en un, no? Llavors una mica va per aquí, o sigui, des del respecte cap a tot arreu. O sigui...
I és un respecte que també has rebut?
Quan he tingut sort, sí. En el tema emocional, saps que és com complicat. Una caixa de Pandora que l'obres i no saps mai el que et sortirà, no? Quan una parella, una relació m'ha durat és quan hi ha hagut aquest respecte mutu i quan són dos camins que van paral·lels, llavors no hi ha... Quan ningú vol tenir la veu cantant i tot és un... No? Un fluir, llavors és quan tot va bé. No?
Ja no només a nivell parella, sinó a nivell societat, a nivell d'estat. Sí. Ens comentaves que havies començat a escriure des de l'adolescència. Sí. L'adolescència és un moment molt crític, és un moment de crisi personal, de trobar-se un mateix i, bueno, moltes coses més, no? Llavors, en aquests moments, quan tu, no sé si llavors tu ja plantejaves els teus poemes i els presentaves i els hi donaves a conèixer als teus amics.
No, jo és que era tremendament tímid quan era adolescent i per mi la poesia va aparèixer com una extensió del diari. Jo tenia un diari que vaig començar a poder als 12 anys on escrivia "Estimat diari, avui he fet..." No sé. Llavors, quan vaig començar a llegir poesia amb 14 anys, 15 anys, de seguida, clar, aquells llenguatges que jo rebia i vaig tenir bons professors de literatura a l'institut i em van despertar aquesta guspira d'aquí hi ha alguna cosa que m'està agradant molt i aquest llenguatge, aquesta manera d'expressar superava el diari prosaic, diguem, no? I el que passa és que això va estar tancat a la meva habitació a casa dels meus pares, o sigui, no li ensenyava absolutament a ningú. Quan anava a l'institut tenia un sol amic, que a mi em constava que també escrivia poesia, que ens vam atensar així lentament l'un a l'altre, com dos... Wow. Com saps, com els gossos es troben en un parc que s'oloren, dius, tu fa... Sí, vale, va.
Es reconeixen, no?
I amb aquest era l'única persona amb qui em vaig atrevir-me a... Fins al dia que, recordo l'últim any d'institut, a COU, crec, segon de batxillerat seria ara, em vaig presentar als Jocs Florals de l'institut, no?, que vam fer molta vergonya, però aquest amic, aquest partner que tenia, em va dir, jo m'hi presento, presenta't, i jo... Imagina quines eren les meves esperances, que encara me'n recordo, el poemari, perquè podies presentar un poema i vaig presentar un poemari.
O sigui,
es deia, no... però per si un cas, no?
Oh.
O sigui, imagina't. Llavors, i vaig guanyar el premi de poesia a l'institut, i llavors vaig arribar a casa...
Doncs aquest per si un cas va anar...
Vaig arribar a casa i li vaig dir als meus pares, mira, he anat a la Bacus a comprar tot d'aquests llibres amb el premi de poesia. Quin premi de poesia? Però tu és qui... Però no ho sabien ni els meus pares, no?
Imagina't.
Llavors, diguem que tu havia tingut sempre... Llavors, a partir d'allà ja vaig anar obrint-me una mica cap al món, i més endavant vaig descobrir els recitals, aquesta energia del directe meravellosa, on pots compartir en, no, en directe i veus les cares de la gent.
Les reaccions, els somriures... Sí, sí,
i ja és un altre món.
Fantàstic, et faria moltes més preguntes, però tens un segon passi que portar a terme,
sí, sí,
per tant,
sí.
No et vull entretenir més. Ben, moltíssimes gràcies per
la plaer, teva
participació.
Un plaer aquí amb vosaltres i a qui ens escolti, doncs res, gràcies per escoltar programes culturals, programes que generen bons valors i endavant.
Merci.
I per acabar, un petit tastet del seu directe que veuràs que no et deixarà indiferent.
Des de dos unidades seria tan uno, ser tan descontractura, ser la primera vez del azúcar, ser el elemento cohesionador de todas las muñecas rotas, ser dos ruedas en el mismo camino, carro salvaje, ser todo aquello a lo que la galaxia no se atreve, ser la velocidad con la que el llanto se convierte en risa, ser la magia del allá, la precisión del aquí y las muchas conjugaciones del verbo vivir, ser el despegue del plexo solar, ser el lugar al que acudir, ser ya tanta copa, libreta y cama que se nos salga la vida por las almas, ser a la vez espejo y ventana. Fundido a blanco. El espacio es mentira, el tiempo es mentira. Incluso este poema podría ser mentira, aunque está escrito como verdad. Ojos abiertos, ojos cerrados, es lo mismo. Y te pido que no olvidemos nunca el poder de la palabra. El universo es infinito, pero cabe dentro de la palabra universo. Y a eso no nos queda anhelar lo ancestral que hay en el encontrarse, arar lo etéreo. Aquest és un poema que es diu Los poetas, que comença amb una cita de Mónica Caldeiro, grandíssima poeta gallega, que diu: sin un corazón al desnudo no habrá transformación. I diu així: hermanas, hermanos, daos las manos. Daos las manos. Estamos aquí reunidos hoy para escuchar a los poetas. Esa gente que se abalanza sobre las palabras porque necesita honestidad y absoluto. Que dicen cosas que no caben en ninguna otra parte, cosas que el infinito apenas sabe. Estamos hablando de gente que tiene como olivos debajo de la piel, alaridos en la garganta, azúcar en los labios, carretas de circo en la cintura y dedos que suenan a rock and roll. Cuando un poeta le dices hace sol o llueve mucho, te responde:
yo también.
Un poeta te da tres palabras y el universo hace el resto. Por ejemplo, burbujeantes, cuerpos efímeros. El poeta se presenta en tus sueños cada noche, cada hora, cada ahora, para recordarte que tu frente fue hecha para ser besada, tu espalda para ser viajada y tu voz para ser la droga del resto de mis días. Desde luego, los poetas tenemos una sola función: decirte fuego y que tú sientes calor.
Noms de dona, una petita mostra. Petjades noves en la història.